Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Avui, en lloc d'avançar en aquesta entradeta algun dels temes que centraran l'interès de l'informatiu, anem una mica més enllà. I és que val la pena que us expliquem què us trobareu després a l'espai L'Hora del Vermut, perquè la tertúlia d'avui prendran part membres de les llistes a la demarcació de Tarragona de cara a les eleccions del 25 de novembre. I seran representats, bona part, per cares conegudes de la comarca, CiU, PSC, Esquerra, Iniciativa, Ciutadans i la CUP, en una tertúlia que dirigirà el nostre company Jordi Soldevila. No ha estat fàcil poder muntar-la, així que us recomanem que no us la perdeu. Dit això, toca entrar ja en matèria del que tractarem a l'informatiu d'avui, el més destacat ja en titulars. Comencem! L'Ajuntament de Falset va aprovar dilluns el projecte de restauració de les muralles i l'entorn del castell. Es tracta de la segona fase del projecte global d'actuacions, una segona fase que ha estat marcada per les troballes fetes al baluar, que van obligar a fer un replantejament. En una jornada de vaga amb seguiment desigual, el més rellevant a la nostra comarca va ser la concentració i posterior manifestació que va recórrer els carrers de Falset, acte convocat per l'esquerra independentista del Priorat. Va reunir prop de 200 persones i va aturar-se en punts com l'Escola de Falset, el CAP i entitats bancàries, reivindicant en tots els casos els motius que es trobaven darrere d'aquesta convocatòria. A dia d'avui, un total de 39 famílies reben atenció i aliments a través del servei que presta Càritas Arxiprestal de Falset. Es beneficien d'aquest servei més d'un centenar de persones, prop d'una cinquantena de les quals són infants o nadons. La xifra de famílies ateses no ha parat d'augmentar en els darrers anys. Tot i la disminució de la collita d'olives a la comarca, l'Associació d'Olecultors creu que els preus de l'oli es mantindran més o menys estables, un fet que pot beneficiar la seva comercialització. Sentirem el seu president valorant aquest fet, així com l'encert de crear una cooperativa de segon grau per a la marca Oleum Priorat. I en esports, tant en futbol com en futbol sala, els equips comarcals voldran refer-se dels mals resultats obtinguts la passada jornada. Repassarem, com sempre, els enfrontaments de Falset, Porrera, Pradell, Marçà i Poboleda. També donarem un cop d'ull al judo. L'Ajuntament de Falset va aprovar dilluns el projecte de restauració de les muralles i l'entorn del castell. Es tracta de la segona fase del projecte global d'actuacions, una segona fase que ha estat marcada per les troballes fetes al baluar, que van obligar a fer-ne un replantejament. Ho explicava Jesús Torralba, alcalde de Falset.
Quan comencem a treure terra, el que veiem és que aquí dintre hi ha restes, venen els arqueòlegs, aturen les obres perquè estan treballant ells, evidentment, quasi 6 o 7 mesos, i el que troben és un baluart del segle XVI, sembla ser que prou bé conservat, malgrat aquesta situació d'aquí, i a més tenen elements com pot ser aquest d'aquí, que és un forn on sembla ser que es fonien els metalls, i restes d'una tronera. Un cop vist això, el Departament de Cultura de la Generalitat el que fa és recomanar-nos que del projecte inicial ens oblidem i intentem modificar-lo per un projecte en el que posem en valor totes aquestes troballes que s'han fet i aquest baluar pugui ser un baluar que sigui visitable i al mateix temps es pugui gaudir tant de la seva història com de la visualització del mateix.
A banda de l'actuació al baluar, hi ha previst fer un mirador a l'entorn del castell, una zona enjardinada des de la qual els visitants podrien contemplar les troballes que també han aparegut en aquesta zona. Tot això són, però, molts diners. La primera fase ja executada ha costat més de 600.000 euros i el projecte global ascendeix a 1.300.000. Per aquest motiu, l'alcalde avisa que això anirà molt a poc.
Representa baixar 240.000 euros, aproximadament, del projecte inicial, cosa que el Ministeri de Foment, evidentment, també agraeix, perquè el 75% d'això s'ho estalvia, el 25% restant s'ho estalvia el poble de Falset, i en la mira en què aquest pressupost, mantenint l'objectiu final, que és acabar de dignificar aquesta zona i que sigui un atractiu turístic perquè la gent vingui a Falset i visiti tant Falset com la comarca, la pretensió és que es faci amb el ritme que es pugui fer. Per tant, no sacrificarem altres coses del municipi en favor de que això es pugui fer més o menys ràpid.
A banda de l'actuació al baluari a l'entorn del castell, en aquesta segona fase també es preveu la construcció d'uns serveis annexats a la sala de l'absis. En una jornada de vaga amb seguiment desigual, com després comentarem, el més rellevant a la nostra comarca va ser la concentració i posterior manifestació que va recórrer els carrers de Falset, acte convocat per l'esquerra independentista del Priorat, que aplega, entre d'altres, la CUP, el CIP o Arran. Sentim la valoració que en feia Robert Massip, militant del col·lectiu independentista del Priorat.
La valoració que podem fer és positiva totalment. És una valoració positiva en el sentit de que hi ha hagut molta gent, gent de sectors molt diversos, la gent s'ha implicat amb els lemes, creiem que el missatge que volíem llançar ha arribat a totes les persones, hem acabat fent un recorregut i el tema de passar pel tema de l'ensenyament, la sanitat i denunciar aquestes retallades, ho valorem positivament pel sentit de la bona resposta de la gent i de la implicació tant de professors com de servei sanitari.
La manifestació va reunir prop de 200 persones i va aturar-se en punts com l'escola de Falset, el CAP i entitats bancàries, reivindicant, en tots els casos, els motius que es trobaven darrere d'aquesta convocatòria.
Justícia social, perquè creiem que aquí dintre s'engloba tot, no? S'engloba tot el que són els temes socials, que em repetiria dient el tema de la desmantellació de la sanitat pública, que no és només un desmantellament, sinó que és una privatització encoberta, o tot el tema que està passant en l'ensenyament. I a més el que hem volgut també, i un tema que ens ha tocat molt a fibra, és el tema dels bancs i caixes, que en aquests moments que han estat rescatats, veiem com segueixen desnonant persones i també hem pensat que era una denúncia que s'havia de fer públicament i que això també ens sap molt a la gent. Aquests dies, abans de la manifestació que hem parlat amb gent, un dels temes, a part de les retallades, que són privatitzacions, repeteixo, que més els ha afectat o que més els hi està arribant, sabem que és tot el tema dels desnonaments per part de bancs i caixes.
I pel que fa al seguiment de la vaga, va ser major en l'ensenyament. Per exemple, a l'escola de Falset va ser seguida pel 70% dels treballadors, mentre que a l'IES Priorat la van seguir un 30%. L'impacte en administracions com el Consell del Priorat o l'Ajuntament de Falset va ser pràcticament nul, com també ho va ser al CAP. A banda d'això, durant el matí van restar tancats força establiments de Falset. L'atur al Priorat es va tornar a enfilar aquest mes d'octubre per sobre de les 600 persones, deixant una xifra global de 624 aturats, 31 més que al setembre, 81 més si ens fixem en l'interanual. Més de la meitat d'aquests nous aturats provenen de l'agricultura, un fet que vindria condicionat per la finalització de la campanya de la verema a la nostra comarca. Amb tot, el gruix d'aturats al Priorat segueix en el sector serveis, que no para d'augmentar i aplega prop de la meitat de les persones sense feina. Aquest és, a més, un sector que està perjudicant de manera especial les dones. Dos de cada tres aturats del sector serveis ho són, i és que més de la meitat de les dones sense feina pertanyen a aquest sector. Una altra de les dades que posa de relleu la delicada situació de l'atur al Priorat és que una tercera part de les persones sense feina fa més d'un any que són a l'atur, una circumstància que perjudica la seva reincorporació al mercat de treball. En aquest sentit, el col·lectiu femení també en surt perjudicat, ja que el 40% de les dones aturades fa més d'un any que no troben feina, per un 30% dels homes. I aquesta situació d'atur i de crisi econòmica global fa que a dia d'avui un total de 39 famílies rebin atenció i aliments a través del servei que presta Càritas Arxiprestal de Falset. Es beneficien d'aquest servei més d'un centenar de persones, prop d'una cinquantena de les quals són infants o nadons. La xifra de famílies ateses no ha parat d'augmentar en els darrers anys. De les 28 famílies de l'any 2009 a les 31 de 2010, les 37 de 2011 i les 39 actuals. Lluny del que es podria pensar a priori, les famílies que sol·liciten l'ajut són tant d'aquí com nouvingudes. Pilar Roda, responsable de Càritas a Falset i al Priorat, explica quina és la tendència en el creixement de famílies que necessiten aquest ajut.
Vam començar ara fa 3 anys, ara justament al mes de novembre de fa 3 anys, vam començar a repartir aliments. Vam començar pues, amb un nombre de famílies que eren més o menys unes 30 o així més o menys. I la tipologia de la gent, de les famílies que estaven ajudant, era potser, doncs, hi havia com a meitat i meitat d'immigració, d'immigrants i després d'aquí del país. El que hem anat veient ara, al llarg dels mesos i dels anys, doncs és que ha augmentat moltíssim el que és les famílies, l'ajuda a les famílies d'aquí, de casa, diguéssim, i ha disminuït moltíssim amb el que són la immigració, amb els immigrants.
Càritas Arxiprestal de Falset no ha tingut de moment problemes per absorbir l'augment de famílies que necessiten aliments. No obstant, Pilar Roda alerta que això no implica que no se n'acabin trobant.
Amb l'ajuda que rebem des del Banc d'Aliments, després de la Comunitat Europea i després de la Càritas Diocesana, que també doncs, ens ajuden, de moment no tenim problemes en poder atendre les necessitats d'aquestes famílies i d'aquest augment. Això no vol dir que a partir d'ara, si augmentessin molt les famílies perquè les ajudes des de la comunitat han reduït bastant. Fins a l'any passat rebien 4 vegades l'ajuda de la Comunitat Europea, aquest any sols n'hem rebut 2, no sé si en rebrem cap més, no ho sé. I després també disminueix, quan anem al banc d'aliments, la quantitat d'aliments pues, també són menys. No ho sé, de moment, amb el que tenim, amb el que rebem i amb el que tenim, podem gestionar les famílies l'augment que hem tingut de famílies en aquest moment.
A banda de l'ajut alimentari, Càritas presta serveis com a acompanyament a la gent gran, tant a domicili com a la residència de Falset, així com classes de reforç escolar a alumnes de famílies que no tenen la possibilitat de costejar-se classes particulars. Canviant de tema, Josep Andreu, número 1 d'Esquerra Republicana a la demarcació de Tarragona, va defensar dimarts a Falset que la independència és l'única garantia de progrés, donat que el model de l'estat espanyol s'ha mostrat incapaç de donar resposta a la voluntat del poble de Catalunya. Sentim Josep Andreu.
Nosaltres ja vam intentar l'estat de les autonomies, que ja sabem el que ha anat de si, vam intentar passar cap al pacte federal i l'Espanya federal, que té el seu fracàs més absolut amb l'Estatut. Ja no ens queda cap altra opció, poble de Catalunya, per poder ser un país viable que la independència. En aquest moment el Regne d'Espanya és un país amb una absoluta fallida i la garantia de que puguem tirar endavant amb l'estat de benestar és la independència, la garantia de que aquest país sigui amb una xarxa industrial, amb una xarxa econòmica potent, és la independència, perquè tot el que ens està proposant Espanya és caure en aquest fracàs.
De cara als possibles resultats electorals i a la implicació que poden tenir en el procés cap a la independència, Josep Andreu afirma que Esquerra Republicana serà un actor important perquè aquest procés no s'aturi.
Voldríem aquest grup d'Esquerra, prop dels 20 diputats, que tinguessin i fossin determinants en el nou Parlament de Catalunya. Perquè si Convergència i Unió té la majoria, tenim o podem albergar la creença que no avançarem prou decididament cap a la independència del nostre país, que tornarem doncs a una de calç, una d'arena, que ara no és el moment oportú, que ara prima la circumstància econòmica i que el tema aquest doncs ja el posposarem.
Josep Andreu apuntava també que seran fidels a Artur Mas si veritablement endega el procés cap a una Catalunya independent, un camí que creu que no serà gens fàcil. Afirma també que aquestes eleccions s'han d'entendre com un moment històric i transcendent per al país. Per aquest motiu demanava la màxima participació en els comicis. Recuperem un altre dels temes avançats en titulars. La collita d'olives al Priorat caurà enguany més d'un 50%, una davallada que serà més significativa, especialment en els conreus sense rec de suport. Ara bé, aquesta davallada en la producció no tindrà un increment en el preu final de l'oli, com si passarà amb empreses oleícoles d'altres indrets que en els darrers anys van aplicar preus molt baixos. Ho explicava Ricard Massí, president de l'Associació d'Oleicultors del Priorat.
El preu de l'oli de tall, doncs segurament que pot haver algun cas que es trasladi. Els últims anys, com que el granel era molt barat, hi ha hagut cooperatives que van baixar molt el preu perquè els sortia més a compte vendre, encara que sigui per davall del cost, un litre envasat que un litre granel. I llavors, bueno, abaixaven tot el que podien l'oli envasat perquè no els marxés tant a granel. Les cooperatives del Priorat, de la seva tipologia, hi havia moltes cooperatives que els propis socis s'hi queden l'oli, moltes que, com que l'any passat va ser una campanya curta, doncs el van poder vendre tot, doncs el que van fer va ser no traslladar la baixada de preus, i això farà que enguany segurament tampoc no calgui traslladar la pujada. O sigui que podem dir que el Priorat, el preu de l'oli envasat, se mantindrà bastant estable, igual que els últims 5 o 6 anys.
Pel que fa a la comercialització del producte, Ricard Massip destaca l'encert que va suposar crear fa poc temps una cooperativa de segon grau per tal de vendre a l'exterior la marca Oleum Priorat. Aquesta cooperativa agrupa les de Cabassers, Falset Marçal, Marroig, La Serra i la vinícola del Priorat. Enguany preveuen bones vendes.
I enguany serà, creiem, la més interessant de campanya, perquè comptarem amb tot l'estocatge disponible, o sigui, a disposició d'aquesta cooperativa de segon grau, i a més ja estem fent algun client que, com que tenim alguna cooperativa que fem oli ecològic, doncs tenim una línia d'ecològics també amb oli en Priorat. O sigui que ja estem, s'està obrint una mica més de mercat i tot. Perquè quan anem a oferir el nostre oli convencional de les cooperatives, també els hi parlem de la possibilitat de comprar oli ecològic. Estem començant, però s'està començant fort, s'està començant bé. I no s'havia pogut fer mai el que s'està fent ara, només a nivell d'associació d'olicultors. En canvi, ara, sent una empresa, hi ha moltes més possibilitats de fer coses.
Un altre dels fets que demostra l'interès que comença a despertar a l'exterior la marca Oleum Priorat és la visita de diversos clients estrangers a la comarca, clients que s'interessen per l'elaboració del producte. Segons Ricard Massip, això no havia passat mai. El passat dilluns va tenir lloc el Fòrum de Comercialització dels Productes Agrorurals de Montsant, a la seu del Parc Natural. El fòrum neix a partir de la iniciativa de Montsant a taula, que té per objectiu la promoció dels productes agroalimentaris dels municipis del Parc Natural de Montsant i com a resposta a les inquietuds dels diferents agents involucrats. Per facilitar els contactes entre els assistents, es va utilitzar una dinàmica d'intercanvi d'informació que varen anomenar xarxa de contactes. Es tractava de facilitar un mínim de 8 entrevistes de 5 minuts a cada assistent. La dinàmica fou també acollida, que es va realitzar una segona xarxa de contactes després de l'esmorzar i, per tant, al finalitzar la xarxa de contactes, cada assistent s'havia pogut entrevistar amb 16 persones de l'altre sector. Van assistir-hi un total de 37 persones, de les quals 33 procedien del sector productiu i turístic. La resta de persones eren d'administracions que volien conèixer el funcionament del fòrum per poder-lo aplicar al seu territori. Més de 6.000 degustacions de vi servides és el balanç numèric de la segona edició de Montsant es planta a Barcelona, la mostra que va tenir lloc dissabte passat al Mercat de Santa Caterina de Barcelona i en la que hi van prendre part 24 cellers de la DO Montsant. Segons el Consell Regulador de la DO, aquestes dades refermen la iniciativa empresa, una iniciativa consistent a organitzar esdeveniments que permetin apropar al consumidor final la qualitat dels vins elaborats a Montsant. Per a Jaume Domènech, president de la DO, actes com el del passat dissabte són molt importants si es vol augmentar la presència al mercat català, perquè el consumidor percep de manera clara la marca, l'associa a un producte de qualitat i és més conscient de l'àmplia i diversa d'oferta de cellers i vins que empara. I d'aquesta promoció fora de la nostra comarca venim a Porrera, ja que unes 900 persones van gaudir dissabte passat d'una nova edició del Tasta Porrera, la mostra de vins i gastronomia d'aquesta vila de la DOQ Priorat. L'Associació de Cellers de Porrera, organitzadora de l'esdeveniment, ha quantificat una venda de 600 tiquets de vi, el que significa més de 4.800 tastos servits. També es van servir 370 tiquets de menjar, cada un dels quals permetia assaborir 3 plats, de manera que es van dispensar més de 1.000 degustacions de menjar. Amb aquests números, els cellers de Porrera han valorat positivament la celebració d'enguany i ja pensen en la pròxima cita. I del que va passar el passat cap de setmana al que passa aquest, perquè després de l'èxit obtingut el passat dissabte en la presentació del vino vell a la Fira Catavins de Sabadell, el celler del Marroig està avui immers en la celebració de la festa del vino vell. L'acte de celebració s'ha iniciat avui a 11:45 i una vegada més ha comptat amb la col·laboració de Mercè Folch, periodista i membre de l'equip del programa El Cafè de la República de Catalunya Ràdio, que ha maridat vi i cultura, dos conceptes estretament lligats. La festa també ha comptat amb la col·laboració del Centre Quim Soler, la literatura i el vi, que hi presenta el llibre de relats eròtics Vitis vinifera Cataloniae, de l'autor Vicent Palazzi. També ha comptat amb la col·laboració dels Germans Valls, que ofereixen una exposició de fotografia als antics trulls del celler. I a Marçà celebren avui la segona fira del bolet. A les 8 del matí els participants han partit per caçar bolets i d'aquí a poca estona, a la 1 del migdia, presentaran els cistells amb què volen optar els premis. N'hi haurà 3, el rovelló més gran, el cistell amb més quilograms de rovellons a llanegues i el cistell amb més diversitat de bolets comestibles. Durant el matí s'han instal·lat al poble parades relacionades amb el món de la micologia i ara per dinar hi ha organitzada una rovellonada popular. Es pot dir, però, que la Fira del Bolet va tenir els prolegòmens ahir, ja que Enric Gràcia, professor de micologia aplicada de la UB i assessor del programa de TV3 Caçadors de Bolets, va impartir una xerrada al casal. I de Marçà anem a la Vilella Baixa perquè demà commemora el centenari de la societat La Renaixença. Hi ha actes programats durant tot el dia, plantada de gegants, esbar, exposició de documents i objectes vinculats a la Renaixença i, lògicament, els parlaments propis d'una celebració d'aquest tipus. Una celebració que comptarà enguany amb un convidat d'excepció, el mediàtic comunicador científic Eduard Ponset, que va viure al poble la seva infància ja que n'era el fill del metge. I abans dels esports, apuntem que aquest cap de setmana i en motiu de Santa Cecília, la banda Vila de Falset celebra l'entrada dels nous músics a la banda avui dissabte a 6:45. A més, demà, a 6:45 també, té lloc el tradicional concert. Aquest serà al Teatre L'Artesana.
Els esports.
Obrim ara una finestra a l'esport amb el Joan Jarque. Joan, bon dia.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. Iniciem el repàs a l'actualitat pel futbol. El Falset rep aquesta tarda a 4:45 l'escola de futbol La Pastoreta. S'enfronta, per tant, al 6è, un equip que es mostra fort en els desplaçaments, ja que només ha perdut un partit fora de casa. Per la seva part, el Falset arrossega enguany una trajectòria irregular. De fet, perdia el passat cap de setmana per 3-1 contra el Mas Pellicer. Era la tercera derrota a la temporada. Avui hauria de tocar reacció i començar a escalar posicions a la taula classificatòria, on ara és 14. Això sí, cal recordar que amb dos partits menys que els seus rivals. Per la seva part, el Porrera té avui l'oportunitat d'encadenar una altra jornada puntuant. Ara fa 7 dies aconseguir el primer punt, després d'empatar a casa fins al llavors segon classificat, la Riba. Avui, a 4:15, visita el terreny del Duesaigües, un equip que té el seu compte a 0, 4 partits, 4 derrotes. Veurem, doncs, si els porrerans són capaços d'arrencar alguna cosa positiva d'aquest desplaçament. En futbol sala, després d'ajornar el partit del passat cap de setmana, el Pradell visita la pista del Mare Molàs, a 5:45. El Pradell és 11, amb 4 punts, però amb 2 partits menys. Per la seva part, el Mare Molàs és 9, amb 7 punts. En els seus desplaçaments, el Pradell encara no ha guanyat, només ha estat capaç d'empatar-ne un dels dos que ha disputat. A la primera divisió, el Marçà es va estrenar empatant a 7 gols a la pista de l'Ampolla. Va haver d'esperar la tercera jornada per començar a jugar, així que du 2 partits menys que els seus rivals. Ara toca encadenar partits, a poder ser amb victòria. El proper rival és l'Altafulla, demà a les 12 a Marçà. Els d'Altafulla són quarts amb 4 punts. Si el Marçà guanya, els atraparia la classificació. A la segona divisió, el grup 6è, el Poboleda buscarà la primera victòria al campionat contra el Castellbell. Aquesta tarda, a 5:45. En els dos partits disputats, el Poboleda encara no ha pogut sumar cap punt. La passada jornada queda per 0-5 contra el líder, el Vila-rodona. I el grup 7è de la segona divisió també va caure el Capçales per 5-2 contra el Rapitenc, el líder. Aquesta tarda rep un dels cuers, el Riudoms, un partit que es jugarà a les 4. Serà el primer partit a casa del Capçanes. Només ha jugat fora de casa, d'on ha tret una victòria i una derrota. Deixem la pilota i anem al judo. El passat cap de setmana es va celebrar a Setmanat el primer rànquing infantil i cadet. D'aquesta trobada, els judoques del Club Priorat Tortosa Atlètic en van marxar amb 6 podis en les categories de cadet. 3 primeres posicions per Aleix i Jordi Borrell i Carla Montañez. Un segon per Ariana Escolar i un tercer per a Cristòfal Daudena. Res més als esports. Bon cap de setmana. Ens retrobarem d'aquí a 7 dies.
El temps.
Tot seguit, moment per donar pas a la previsió del temps que ens porta l'Enric Massip.
Acabem una setmana tranquil·la en quant a la situació meteorològica, si bé han faltat els núvols, alguna petita precipitació, però unes temperatures de grans trets relativament suaus. La situació que es presenta per aquest cap de setmana és d'una altra petita alteració, és a dir, una petita borrasca que ens afectarà aquí les nostres comarques, provocant augment dels núvols i també alguna petita precipitació. En concret, aquesta borrasca, aquesta pertorbació no és molt activa i tan sols provocarà núvols i de precipitacions molt poques. En quant a les temperatures, es mantindran uns nivells bastant similars, molt agradables durant les hores centrals del dia i no massa fredes durant la nit. En definitiva, un cap de setmana més en què apareixeran els núvols, si bé l'activitat d'aquesta pertorbació, com dèiem, serà molt limitada i molt poca importància. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui de l'any 1788, desbordaven el riu Segura, Guadalentín i Mula, a Múrcia, provocant grans estralls.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Anem tancant l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Tot seguit podreu escoltar l'espai de tertúlia L'Hora del Vermut, que, com us dèiem a l'inici d'aquest informatiu, se centra avui en les eleccions del proper 25 de novembre al Parlament de Catalunya, i és per això que avui compta amb representants de diversos partits que hi concorren. Després de la tertúlia, serà el moment de l'espai 100 anys fent vi. Pel que fa a la informació, nosaltres tornem dimarts amb el butlletí diari. Sabeu també que ens trobareu tant a radiofalset.fm com a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Dit tot això, jo, l'Alfonso Reig, que us ha estat parlant fins ara, m'acomiado. Gràcies per la vostra atenció i fins dimarts. Passeu molt bon cap de setmana.